Els immigrants que vulguin regularitzar la seva situació a Espanya ja podran iniciar el procés demà passat per via telemàtica. Dilluns, també de manera presencial, amb cita prèvia. Qui vulgui beneficiar-se'n té fins al 30 de juny per fer la petició. La principal novetat respecte al que ja sabíem és que hi ha un requisit que s'ha complicat. Cal ara un certificat oficial del país de procedència que acrediti que la persona no té antecedents penals. A Catalunya es calcula que s'hi podran acollir 150.000 persones i al voltant de 500.000 a tot Espanya. La ministra de Migracions ha assegurat que tot està a punt perquè no hi hagi col·lapse a les oficines.
Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo que esté a la altura del reto que supone.
El govern espanyol està convençut que la regularització és positiva pel conjunt del territori. En canvi, l'han criticat Junts, el PP i Vox.
Catalunya nit.
Han començat a Washington les converses entre Israel i el Líban. Són importants ja d'entrada perquè és la primera vegada en 3 dècades que s'asseuen a la taula per negociar la pau. Una altra cosa és si serviran o no, perquè Hezbollah ja ha dit que no hi ha res a negociar amb Netanyahu. Els atacs d'Israel al Líban han estat un dels principals esculls en les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. De seguida passarem per Washington i per Beirut. Mentrestant, el Fons Monetari Internacional han encès les alarmes. Si la guerra s'allarga, hi haurà una recessió econòmica mundial.
Donald Trump, que acaba de perdre un dels seus principals aliats a Europa, l'Hongria d'Orban, ara es troba amb una aliada d'extrema dreta també díscola. Parlem de Meloni. Ha criticat els comentaris que Trump va fer sobre el papa. I Trump ha dit avui en una entrevista al Corriere della Sera que es va equivocar amb la primera ministra italiana, que es pensava que tenia coratge. Meloni, a més, està descontenta amb la guerra a l'Iran i es distancia també d'Israel.
La nostra col·locazione è europea.
El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència. El govern, per exemple, tenint en compte la situació actual que estem vivint, ha decidit suspendre la renovació automàtica de l'acord de defensa amb Israel.
I al Catalunya Nit, en política catalana, també explicarem la tensió entre regidors de 2 ajuntaments i els seus partits a nivell nacional. A Ripoll, el PSC ha destituït els 2 regidors que van facilitar que Sílvia Orriols aprovés els pressupostos. El problema és que no troba substituts, perquè tots els membres de la llista s'han negat a ocupar les 2 places. I a Sabadell, Junts s'ha quedat sense representació. Ha suspès de militància els 2 regidors que hi tenia per no acceptar les directrius del partit.
Aquesta tarda hem sabut que ha mort l'escaladora que havia quedat ferida dissabte a Montserrat. Recordem que també va morir un escalador del grup. Ja havien baixat i eren a terra quan es van desprendre les roques. El Patronat de la Muntanya ha decidit tancar l'accés a 5 vies d'escalada de la zona per motius de seguretat.
Tallar l'accés en aquestes 5 vies d'escalada i desactivar aquestes vies al perill de desprendiment.
Perilla el projecte del Jove Teatre Regina a Barcelona. L'edifici està en venda i ni tan sols tenen garanties que la companyia actual podrà acabar la temporada en aquest teatre. El Mago Pop ha mostrat interès per comprar l'immoble. Ens ho explicarà la Marta Vives.
I la coproducció catalana Sorda ha sumat un altre reconeixement.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No me puedo ir.
Ha guanyat el Premi Lux del Parlament Europeu. És un guardó que trien amb el seu vot els ciutadans europeus i els eurodiputats. Sorda s'ha imposat a títols com Valor Sentimental i Un Simple Accident.
El govern ha respost a Eduardo Mendoza, que va defensar que el dia de Sant Jordi passi a dir-se el dia del llibre.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica, tots els catalans i catalanes surten al carrer. En fi, tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana en aquesta data, i per tant una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
Tot això us ho explicarem mentre el Barça busca la remuntada davant l'Atlètic de Madrid i seguir viu a la Lliga de Campions. La cosa ha començat molt bé pel Barça amb un gol de Lamine Yamal al minut 4 i Ferran Torres ha igualat l'eliminatòria poc després a la pausa, però els de l'Atlètic de Madrid han aconseguit marcar un gol. Podeu seguir el partit a la TDT i aquí al Catalunya Nit us anirem cantant el més destacat.
Són les 10 i 6 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Demà passat començarà la regularització extraordinària de migrants i es podrà demanar fins al 30 de juny. Més de 500.000 d'estrangers que fa anys que viuen a Espanya se'n podran beneficiar, uns 150.000 a Catalunya, però el govern espanyol ha endurit les condicions i s'haurà de provar que no es tenen antecedents penals per obtenir el permís de treball i de residència. Aquesta és la principal novetat del que hem sabut avui. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Quin efecte pot tenir aquest enduriment de les condicions?
D'entrada, complica el procés perquè obtenir un document oficial pot ser molt complicat en alguns països, però serà imprescindible tenir aquest certificat que acrediti que no es tenen antecedents penals en els últims 5 anys al país o països on s'ha viscut. Això pot dir haver de trucar a més d'una porta. El govern espanyol sap que és complicat i diu que mediaran amb consulats i ambaixades per ajudar els que no se'n surtin. Elma Saiz, ministra de Migracions.
Cuando la situación en el país de origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
Però la ministra reconeixia, ara ho sentíeu, que si no arriba el certificat serà impossible accedir a la regularització i als terminis, Manel, corren perquè només hi ha 2 mesos i mig per fer tots els tràmits.
Doncs recordem aquests terminis, posem-hi dates, quan comença el procés i fins quan es podrà demanar la regularització.
Es pot tramitar online a partir de demà passat o presencial a partir de dilluns que ve i amb cita prèvia. S'habiliten unes 400 oficines de correus de la Seguretat Social i també algunes d'estrangeria que s'han reforçat amb més personal per evitar que hi hagi un col·lapse i amb la petició s'obtindrà automàticament permís de residència i de treball per un any. És a dir, es tindrà papers, es podrà sortir de l'economia submergida i començar a cotitzar.
La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia. Uno de los efectos más claros de la regularización es dotar de derechos laborales a trabajadores y de más tranquilidad a empleadores, como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses remando a favor de esta medida histórica.
Així defensava la ministra de Migracions les bondats d'aquesta regularització. Quan passi un any, s'haurà de renovar el permís de residència i de treball pels processos habituals d'estrangeria.
Finalment, Paula, qui té dret a regularitzar-se? Quins requisits ha de complir?
Doncs no tenir antecedents penals, que ja m'ha explicat al principi, i hi ha encara un altre requisit de calendari. Només s'hi podran acollir els estrangers que acreditin 5 mesos de residència a Espanya i això es podrà provar amb el padró, amb certificats mèdics o amb un simple bitllet d'avió, dades que en cap cas serviran, diuen, des del Ministeri per accelerar l'expulsió dels que es quedin sense permís.
Gràcies, Paula. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, així serà el procés i aquests són els requisits, però ens plantegem també com ho veuen entitats socials o els advocats que ajuden a tramitar els documents. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, bona nit.
Comencem pels advocats, aviam.
Sí, des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, per exemple, asseguren que els ciutadans de Cuba, Nicaragua, Algèria o el Pakistan ho tindran més difícil per aconseguir aquest certificat. També recorden, per exemple, que la llei no preveu excepcions en el cas de països amb guerra. I aquí podríem pensar, per exemple, en l'Iraq o el Sudan, que faria pràcticament impossible als seus ciutadans obtenir aquest document. Quim Claveguera, advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria, n'ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
Això són tots els procediments d'estrangeria que has de portar als penals. Tens que portar els al país d'origen i aquell en el que hagis residit en els últims 5 anys. Per tant, si, jo que sé, si has estat 8 mesos en un país i després has anat saltat en un altre, doncs hauràs de fer la cadena de països que has estat en els últims 5 anys i demanar-ho a les autoritats.
Hem parlat també amb Càritas. Com ho veuen?
Asseguren que el procés varia molt en funció de cada país d'origen. Els immigrants sud-americans, per exemple, diuen, tenen avantatges. No hauran de traduir els documents i en molts casos, en aquests països, hi haurà processos que es podran fer telemàticament. És una situació molt diferent, per exemple, a la d'alguns països africans, tal com denuncia des de Càritas Elisabet Orenya, que és la responsable de migracions.
Els països africans detectem que hi ha més demores amb les cites, els tràmits moltes vegades són més complexes i tampoc els consulats espanyols en aquests països, que són els que han d'acabar legalitzant aquests documents en alguns llocs, com per exemple Argelia, estem detectant una problemàtica important de cites per part del consulat espanyol.
És la setena regularització des de l'inici de la democràcia a Espanya, algunes de les quals ha promogut governs del Partit Popular, un partit, els populars, que ara critiquen aquesta mesura juntament amb Vox o Junts per Catalunya.
Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Doncs ara que ja tenim aquesta regularització aprovada i extraordinària, volem repassar alguns dels arguments que sempre apareixen a les converses o fins i tot en altres llocs, publicats i tot, quan se'n parla. Si cridem al Carlos Baraíbar, vol dir que alguns dels arguments que se senten ens sonen a presumptament falsos, però això s'ha tot de verificar i per això tenim aquí el responsable de verificació de 3Cat Info. Carlos Baraíbar, bona nit.
Què tal, bona nit.
A veure, una de les novetats d'avui és que no n'hi haurà prou amb una declaració responsable per dir que no tens antecedents penals, però un dels arguments que circulen és que què passa amb els antecedents policials.
Doncs sí, com deies, a partir d'ara aquesta regularització doncs no es podrà obtenir si tens antecedents penals, però el que passa, el que diu per exemple Xavier García Albiol, ho ha dit algunes vegades, què passa si hi ha antecedents policials, és a dir, has estat detingut per algun tema però no s'ha arribat a judicialitzar. Doncs en aquest cas també es tenen en compte aquests antecedents policials quan es comença un procés de regularització. És una cosa que està al reglament d'estrangeria, no et desacredita per obtenir aquesta regularització, però sí que es tindrà en compte i es mirarà també si la persona té aquests antecedents policials.
Molt bé, una altra de les que corre és que qui aprova aquesta llei, qui al darrere vol pescar vots, és a dir, vol que aquestes persones que acabaran regularitzades l'acabin votant a ell, en aquest cas al Partit Socialista.
Exacte, això no és cert perquè d'entrada aquesta regularització el que no et dona és la nacionalitat i per votar necessites la nacionalitat per tenir el dret a vot. Sí que és veritat que en alguns casos facilita les coses perquè et permet aquesta entrada al sistema i poder acreditar doncs, que vius aquí i a mica en mica doncs, poder anar fent diversos tràmits, per exemple, els ciutadans que són llatinoamericans ho tenen més fàcil i al cap de 2 anys ja poden començar el procés de nacionalització. No és que en 2 anys ja tingui la nacionalitat, sinó que en 2 anys comencen un altre procés per nacionalització. I finalment, quan obtingui la nacionalització, sí que tindran el dret a vot. Una última pressuposició, que no té per què ser així, és que tothom que regularitza voti al Partit Socialista. Això no ho podem saber.
Clar. Una altra de les brames, aquesta diria que és la més estesa, que afecta ja fins i tot els irregulars, per tant, els que estiguin regularitzats, per entendre, doncs encara més, ara tindran dret a les paguetes, a viure, diguéssim, de subvencions sense fer res o...
Exacte. D'entrada, evidentment, no és automàtic, no per entrar al procés de regularització tindràs una paga o un subsidi o una prestació, però és que tampoc és fàcil d'obtenir-les, perquè, de fet, per tenir la renda garantida de ciutadania, que és la prestació principal que dona la Generalitat, has d'acreditar que has viscut durant 2 anys a l'estat espanyol per obtenir-la, o per optar-hi, ni tan sols, i després l'ingrés mínim vital, que el dona, en aquest cas, l'estat, com a mínim has d'haver estat 1 any vivint a l'estat espanyol, i, a banda, complir altres requisits.
I després hi ha el debat etern de si acaben aportant més del que reben o no, si ens posem allò en l'aspecte més directament econòmic... El que aporten els migrants que s'acaben regularitzant és superior al que el sistema destina a aquestes persones?
D'entrada, hi ha un estudi del 2020 fet amb la, de, per la Universitat Pompeu Fabra, la de Girona i la de Barcelona, que mostra que l'última regularització, la que va fer Zapatero, va aportar un ingrés extra a l'Estat per persona de 4.000 euros aquell any. És a dir, gent que no pagava impostos, aquell any en va pagar, per tant, 4.000 euros per persona. És veritat que això és una vegada només. Però hi ha un consens acadèmic, podríem dir, l'OCDE, per exemple, considera que, en general, l'aportació dels migrants és més positiva que no pas negativa, i, però d'altra banda, hi ha, per exemple, l'economista Josep Oliver, catedràtic emèrit d'Economia Aplicada, que també apunta, és evident que la immigració fa créixer l'economia. El que s'ha de tenir en compte també és que aquest excedent o aquest plus que afegeix la immigració a l'economia s'ha de reinvertir en els punts on aquesta arribada de més gent pugui provocar una fricció amb els serveis socials, amb l'educació, amb la sanitat. Per tant, és veritat que fa créixer l'economia, ara s'ha de reinvertir allà on calgui per mirar de contrarrestar aquest creixement demogràfic.
Doncs és evident que és un tema que provoca molts debats i el mínim que podem exigir és que els debats es facin amb dades i no a base de mentides, i això és el que intentem aportar amb la feina del Carlos Baraíbar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
És un quart d'onze de la nit. Arribem al punt en què sobre aquesta regularització extraordinària ara hi posem la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Jordi Amat.
Avui el Consell de Ministres, com ja se sabia, ha adoptat una mesura que en teoria hauria de ser excepcional: la regularització dels immigrants que resideixen a Espanya de manera irregular. És a dir, que no tenen la documentació oficial que volen i els hi ha de concedir l'Estat per tal de poder ser conciutadans nostres. Es calcula que són 500.000 de persones. No és una decisió menor econòmicament, ni ho és políticament en temps d'ascens de l'extrema dreta. És molt normal que molta gent la trobi controvertida. Però aquesta regularització d'ara és una mesura inevitable, raonable i decent. Inevitable perquè estem parlant de milers de persones que viuen al nostre país, molts amb les seves famílies i alguns fugint de situacions tràgiques, i que ja hi són i volen quedar-se a viure i prosperar amb nosaltres. Raonable perquè és realista. Molts d'ells, per guanyar-se la vida sense poder tenir contracte, treballen a l'economia submergida. I una vegada que ja visquin legalment aquí, cotitzaran per la feina que fan, normalitzant una situació que ara mateix precaritza el mercat laboral. I també és una mesura decent. Si no es parteix d'una situació de privilegi, tots podem ser com ells. I ells el que volen és treballar com qualsevol persona normal. Decent, raonable, inevitable, d'acord, però excepcional. Una regularització, i ja és una tradició espanyola, és la demostració que un país no té política immigratòria. I no tenir aquesta política, que afecta el conjunt de polítiques públiques, és la prova que un país no afronta avui un repte de primera magnitud.
Catalunya nit.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart d'onze. Avui estem pendents, tenim un ull posat al que passa en aquest partit del Barça amb l'Atlètic de Madrid. Ja us hem dit a la portada que si hi havia novetats us les comentaríem ràpidament. I és el cas. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat?
Són novetats bones, Manel, favorables al Barça, que torna a igualar l'eliminatòria perquè l'equip de Hansi Flick ha fet el tercer. Els primers minuts de la segona meitat, Ferran Torres ha marcat el seu segon gol, han aprofitat una segona jugada a l'interior de l'àrea, per tant ara el Barça se situa amb un 1-3 que abocaria aquesta eliminatòria a la pròrroga. Som al 10 de la segona meitat, després d'uns primers minuts del Barça que no eren tan esperançadors com ho han estat els primers 45, en què el Barça s'ha vist amb un 0-2 neutralitzat per l'Atlètic de Madrid amb un gol de Lookman que ha suposat l'1-2. Abans havia marcat primer Lamine Yamal, després el mateix Ferran Torres. Ara el Barça es torna a situar en equilibri en l'eliminatòria quan queda, doncs, el tram principal de la segona meitat per davant.
Molt bé, si acabés així vol dir que aniríem a pròrroga, eh?
Sí, exacte. Sí. Ara l'eliminatòria està igualada, empatada 3 en el global.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Si hi ha novetats, ja saps, entrada directa. Fins ara.
Fins ara, així ho farem.
12 minuts i arribarem a 2:15. És hora d'obrir la crònica internacional aquí al Catalunya Nit i destaquem la bona sintonia en les negociacions directes i també subratllar que són inèdites d'avui a Washington. Israel i el Líban han acordat tornar-se a reunir després de seure's aquesta tarda a la mateixa taula per primer cop en els últims 30 anys. El gran absent ha estat la milícia proiraniana de Hezbollah, a qui les dues parts de fet s'han emplaçat a desarmar. El secretari general de les Nacions Unides ha dit que la reunió d'avui és un primer pas molt important per resoldre aquest conflicte. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs ha estat una reunió de treball amb un perfil baix. Recordem que estem parlant d'una trobada d'ambaixadors, però amb un alt contingut simbòlic. Perquè, com has apuntat, Agnès, es tracta de converses insòlites en 3 dècades entre Israel i el Líban. I pel que s'ha sentit fins ara, les dues parts coincideixen que s'ha de desarmar Hezbollah. Sentim Yekiel Leiter, ambaixador israelià a Washington.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
L'anfitrió de la trobada, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha recordat que el problema no es resoldrà en unes hores. Això sí, també s'ha referit a la gran oportunitat que s'ha obert.
Aquesta és una oportunitat històrica. Es tracta de posar fi permanentment a 20 o 30 anys d'influència de Hezbollah. No totes les complexitats d'aquest assumpte es resoldran en les pròximes 6 hores, però podem començar a avançar i espero que avui puguem començar a esbossar el marc sobre el qual s'establirà una pau permanent i duradora.
Això no s'ha acabat aquí, les converses continuaran, va per llarg, però s'ha fet un pas de gegant de cara a la pau entre aquests dos països de la Mediterrània Oriental.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I ho hem dit, aniria entrant el David Ubach, doncs tornem-hi. David, què passa?
Doncs que hem de recular, perquè el gol del Barça, el tercer, s'ha anul·lat per fora de joc. Ha trigat un munt la revisió de l'àrbitre, un munt a demanar, a revisar el gol, i finalment ha decidit anul·lar aquest gol de Ferran Torres per fora de joc. Ben anul·lat, eh? Tot sigui dit, Ferran Torres està en fora de joc força clar. No és per molts centímetres, però sí que es veu clarament en la imatge de la repetició que el gol està ben anul·lat.
Molt bé, doncs els seguidors del Barça que ens estiguin escoltant, els ha durat poc l'alegria, però aquí seguirem
informant. Sí, però el Barça segueix atacant en busca del tercer.
Molt bé, gràcies, David.
Fins ara, vosaltres.
Doncs veníem de Washington, anem ara cap a Beirut, cap al Líban, perquè les històriques converses que ara explicàvem entre Israel i el Líban s'han fet sense que la guerra s'aturi. El Líban ha acudit a la cita diplomàtica, però la milícia libanesa de Hezbollah, un dels bàndols del conflicte, desacredita aquestes negociacions. Tenim els nostres enviats especials a Beirut. Són el Jordi Baró amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Sobre el terreny, per tant, avui pocs canvis.
No, de fet, les dues parts en conflicte, Israel i la milícia libanesa de Hezbollah, han volgut deixar avui clar que la guerra, que està, com sabeu, en la seva 7a setmana, continua, que està activa i que els nous passos en la via diplomàtica no l'aturen. Israel ha seguit avui amb l'ofensiva per controlar més territori al sud del Líban i Hezbollah ha volgut llançar una onada d'atacs simultanis cap a Israel just en el moment que començaven les converses a Washington.
D'entrada, no sé si com veus la posició del Líban en aquestes negociacions, si ha anat d'entrada amb una certa debilitat, tenint en compte el que expliques.
Sí, ha participat en aquestes converses enmig de la divisió política perquè, per una banda, tant el govern com també el president del país han defensat que les negociacions poden ser la via per obtenir un alto al foc, però Hezbollah la rebutja i ja ha deixat clar que no respectarà el resultat. Avui n'hem parlat amb una veu habitual dels mitjans del Líban i del món ara, pel professor d'Història de la Universitat Americana de Beirut, Mahram Rabah, que en reconeixia la debilitat de l'estat libanès, però que també a la vegada es mostrava optimista.
Aquestes converses són fràgils perquè el mateix estat libanès és fràgil. Jo crec, però, que no hi hagi cap resultat a llarg termini. En última instància, podem aconseguir un alto al foc i després començar a parlar del que realment importa, que és una pau sostenible entre els dos països.
Els últims dies hem vist aquí a Beirut com els contraris a les negociacions mobilitzacions, sobretot simpatitzants de Hezbollah sortien al carrer a protestar. Ho havien previst també per avui, però finalment el govern no els ha donat permís, coincidint amb les converses històriques a Washington. Avui també hem tingut un nou balanç de les víctimes de la guerra, que superen ja les 2.100 i els ferits arriben ja a 7.000. Una guerra que continua tranquil·la aquí a Beirut. Després del macroatac de dimecres passat, només hi ha atacs al sud del Líban, però la capital libanesa continua en calma.
Doncs més de 2.100 persones que han mort ja en aquest conflicte aquí al Líban. Moltíssimes gràcies, Jordi Baró i Matilde Seoane, per ser en directe una nit més aquí al Catalunya Nit des de Beirut. Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Bé, doncs fins ara hem parlat del front Israel-Líban. Hem de destacar també que les converses de pau, en aquest cas entre els Estats Units i l'Iran, es podrien reprendre en qüestió de dies. Ho ha apuntat el mateix president Donald Trump en una entrevista al New York Post. Mentre continuen els esforços diplomàtics del Pakistan, principalment, però també de les Nacions Unides, es manté el bloqueig nord-americà a l'estret d'Hormuz. És un fet que ha estat durament criticat a les últimes hores per la Xina. Podem connectar ara mateix en directe també amb els enviats especials a l'Iran, Sergi Roca i José Antonio Rodríguez. Sergi, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Ara ho destacava, em sembla que aquesta via diplomàtica torna a prendre força entre Teheran i Washington.
Sí, cada vegada més queda més clar que la reunió d'Islamabad de dissabte, malgrat no ser ni molt menys un èxit, si més no, va deixar un pòsit de bones intencions, que no és poc. Washington i Teheran van veure una certa disposició al diàleg, malgrat les línies vermelles del tot inamovibles. Es vol donar una altra oportunitat a la negociació i per avui, en les últimes 24 hores, el president i el ministre d'Exteriors iranià han parlat amb França, Qatar, Egipte i Oman. I Massoud Pezeshkian, el president, ha volgut aprofundir especialment en assenyalar la implicació d'Espanya, la Xina, Rússia, Turquia, Itàlia i Egipte, països amb molta història, diu, units contra els crims d'Israel. A Hormuz, mentrestant, un grapat de vaixells que havien sortit de ports de l'Iran amb destinació a llocs com justament la Xina, uns 6, s'han topat amb el bloqueig nord-americà i han hagut de fer marxa enrere. Pequín parla d'una acció del tot irresponsable per part dels Estats Units.
Sergi, doncs veurem què és el que passa en les pròximes hores en aquest sentit, però volíem aprofitar que heu estat aquests dies a Iran per preguntar-vos com està la situació del vel islàmic. Ara fa... aquest any farà 4 anys de la mort de Gina Amini a mans de la policia de la Moral. Hi ha més permissivitat?
Jo diria que una mica més, de fet no ho dic jo, ho diu una mica tothom amb qui hem parlat, ens diuen que sí, tot i que continua sent obligatori, una norma, això que quedi claríssim. A Teheran, per això, la majoria porta com a mínim el vel islàmic, altres el xador, que directament només els deixa la cara descoberta, però n'hem vist moltes i hem parlat amb algunes d'elles, de dones, de noies, que opten per no dur-lo. Les protestes del 2022 per Amini van suposar una pressió molt explícita a les autoritats amb aquest tema, també a nivell internacional, i a més, aquest últim any, amb guerres que ho trastoquen tot, han fet, doncs, que les prioritats siguin unes altres i no tant fixar-se en si una dona porta vel o no. Per això, n'hem parlat amb dues noies de 18 anys que ara mateix no saben ni tan sols si faran els exàmens de final d'institut enmig de tota aquesta situació. Una porta el hijab, l'altra els cabells a l'aire, però un mocador al coll, perquè mai se sap. Es diu Zahara i fa aquesta observació molt important.
Fins i tot si el règim canvies, les famílies encara ens farien portar el vel. Per exemple, jo a fora molts cops no el porto, com ara, però quan arribo a casa me l'he de posar per evitar discussions.
I ho argumenta d'aquesta manera.
Els meus pares són d'una generació que va créixer condicionada pels valors de la República, on es barreja religió i política. Tenen una visió molt reduïda de les coses. Per això molta gent a l'Iran encara és molt radical.
Al seu costat la Tajura es sentia amb el cap, ella se sent més tranquil·la portant el vel islàmic. Potser la policia de la Moral ja n'actua pels carrers, però el sistema ens deixa molt clar que els treu aire, fins i tot a dins de l'escola.
Si em vull expressar lliurement, queixar-me del que tenim, em pot sentir qualsevol company i denunciar-me. Tindré problemes. Tant de bo poguéssim viure com altres joves al món.
Elles, que aspiren a estudiar carreres artístiques, es veuen obligades pels professors a dibuixar projectes només sobre la guerra. Són un altre exemple, com el que sentíem ahir, de generació que ara, a més, sense internet, doncs la República pretén silenciar.
Que interessant poder-los conèixer de primera mà. És el resultat de la feina de l'equip enviat especial a l'Iran, Sergi Roca, José Antonio Rodríguez. Moltíssimes gràcies.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Un minut per arribar a 11:15. La guerra a l'Iran està marcant el compàs de les relacions internacionals i estem assistint a una topada entre persones que fins fa no gaire eren aliades. Donald Trump i Giorgia Meloni han topat després que la primera ministra italiana hagi deixat en suspens la renovació automàtica del pacte de cooperació militar amb Israel.
La nostra col·locació és...
El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència.
A Meloni ja no li va agradar el que Donald Trump va dir del Papa i ara, en unes declaracions al diari italià Il Corriere della Sera, Trump ha carregat contra Meloni per no ajudar-lo amb la guerra a l'Orient Mitjà i ha dit que es pensava que la líder italiana tenia més valor. En canvi, a la mateixa entrevista, Trump ha qualificat d'amic a Viktor Orbán, tot i que s'ha desentès de la desfeta electoral del primer ministre hongarès.
Doncs ara fa exactament mitja hora que hem començat el Catalunya Nit. Hem explicat aquest convuls escenari internacional que avui ha fet encendre les alarmes per part del Fons Monetari Internacional. Avisa que si el conflicte a l'Orient Mitjà s'enquista i s'allarga, hi haurà una recessió mundial. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
De moment confien, però, que el conflicte es podria acabar aviat.
Sí, perquè d'entrada només rebaixen en dues dècimes el creixement previst per a aquest any fins al 3,1% i plantegen un increment moderat del preu de les matèries primeres energètiques del 19% i una inflació general del 4,4%. Aquest, però, és l'escenari suau.
Per tant, dedueixo que hi ha un escenari més dur.
En concret, n'hi ha dos. En el cas més dolent, si l'estret d'Hormuz continua tancat fins a l'any que ve, l'FMI pronostica que el creixement mundial cauria fins al 2% i la inflació es podria disparar en 6 punts. És, en aquest cas, que hi hauria recessió. Per l'organisme, el món s'enfronta a la pitjor crisi energètica de la nostra era, però veu diferències amb la darrera que hi va haver de forma severa, la dels anys 70. Les explica Pierre-Olivier Gorinches, conseller econòmic del Fons Monetari Internacional.
El primer és que l'economia global és ara menys depenent del petroli del que ho era abans. Hi ha molts més recursos energètics, renovables, nuclears i d'altres. I el segon signe de resiliència té a veure amb les polítiques monetàries. Els bancs centrals n'han après. Ara són molt més independents i estan focalitzats en l'estabilitat de preus.
Tot i aquests escenaris, l'FMI recomana calma als bancs centrals i els aconsella que, de moment, només observin la situació. Per tant, l'organisme no és partidari que es comencessin a pujar els tipus d'interès.
I la guerra al Pròxim Orient, que dispara els preus a Catalunya, la inflació del març ha pujat fins al 3,1%, que és més d'un 1% que el mes de febrer, Rafael de Ribot.
La pujada dels carburants ha disparat el preu del transport i això ha encarit de retruc. A veure, l'alimentació, restaurants, allotjaments, vestit o calçat, entre altres productes. Tot i això, el que més ha pujat, més d'un 5%, han estat els serveis financers i les assegurances. Els sindicats exigeixen control sobre els preus i recorden que l'anterior crisi inflacionista hi va haver sectors que es van aprofitar de la situació per incrementar els seus beneficis.
La guerra a l'Orient Mitjà està fent que la d'Ucraïna quedi en un segon pla i justament d'això es queixa el president Volodymyr Zelensky, que està fent una gira europea per reforçar justament la cooperació militar de Kiev. El president ucraïnès s'ha reunit avui amb el seu homòleg alemany, amb qui ha acordat reforçar projectes militars conjunts. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit. L'objectiu dels acords signats a Berlín consisteix en aprofitar l'experiència dels ucraïnesos en el camp de batalla amb els drons per ajuntar-la amb el coneixement dels alemanys en el terreny tecnològic. El president ucraïnès ha volgut expressar el seu agraïment.
Hem assolit acords en defensa aèria, que és la més urgent per nosaltres. Parlem de míssils de defensa aèria, de sistemes Patriot i llançadores del sistema Iris-T. Estem molt agraïts per aquest acord.
És un acord que el canceller alemany ha qualificat d'estratègic.
No podem subestimar la importància d'aquest acord. El fet que desenvolupem un sistema d'aquest tipus a Europa, juntament amb Ucraïna, ajuda a la independència europea i és una bona decisió.
Merz i Zelensky també han parlat del desbloqueig del préstec de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea. El president ucraïnès ha confirmat que es gastarà majoritàriament en armament.
Gràcies, Jordi. Per cert, que després de passar per Berlín, Zelensky s'ha reunit amb el primer ministre de Noruega. A Oslo també ha firmat un acord per fabricar drons conjuntament amb Noruega, amb aquest país.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La direcció del PSC ja busca substituts per a l'Ajuntament de Ripoll després de fulminar l'agrupació local. Una gestora se n'encarregarà perquè tots els membres de la llista electoral s'han negat a agafar les dues actes de regidor que han quedat buides. Una situació creada per les dimissions arran de l'abstenció que va permetre aprovar els pressupostos de Sílvia Orriols. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
En un comunicat, la Federació Gironina del PSC apunta que amb la creació d'una gestora a Ripoll es vol reconduir la situació creada amb l'abstenció del grup municipal en el ple de pressupostos. Com que la resta de membres de la llista renuncien a ocupar les dues vacants, els substituts els pot designar el partit, sense que hagin de ser necessàriament de Ripoll, segons la llei electoral. La Federació també ha remarcat que s'ha acceptat la dimissió dels dos regidors sota el criteri fonamental d'evitar qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta, un aspecte que destacava també aquest dimarts la consellera Sílvia Paneque.
El govern saben que té una línia molt clara, una línia vermella molt clara de no col·laboració en posicions de confrontació, d'extrema dreta, d'exclusió, d'assenyalament pel seu origen o per la seva religió. I, per tant, allò que els grups municipals de la força política que dona suport al govern han de mantenir.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, retreia des de la xarxa X als socialistes que hagin fet cessar els dos regidors pel seu exercici, diu, de responsabilitat política. Irònicament, s'atribuïa haver liquidat ella, sense voler, l'agrupació local ripollesa del PSC. A Ripoll han canviat pràcticament tots els líders de l'oposició. En aquesta legislatura, els líders de Junts, PSC i la CUP ja no són els del 2023 i la portaveu d'Esquerra Republicana ja ha avançat que no serà la candidata a les pròximes eleccions.
Doncs bé, els partits de l'oposició al Parlament han aprofitat aquesta crisi interna a les files del PSC per sucar i pa. Clàudia Serra, bona nit.
Doncs sí, bona nit. Junts els que més, els de Carles Puigdemont, han fet valer que són ells els que acostumen a rebre per apropar-se a les tesis de Sílvia Orriols i han exigit a Salvador Illa que els deixi de donar lliçons. Salvador Vergés, portaveu parlamentari dels Juntaires.
És una mostra més del desgavell d'aquest govern, de que ara van cap aquí, ara van cap allà, un govern i un partit socialista, un president Illa que moltes vegades doncs, vol anar del cel més pur en la qüestió doncs, de l'Aliança Catalana i que ens vol alliçonar, que ens pretén alliçonar, i en canvi el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té a dintre de casa.
I mentre la republicana Esther Capella creu que no hi ha cap excusa per haver facilitat els pressupostos d'Orriols.
Això és injustificable. Permetre que Aliança Catalana doncs, surti amb la seva no deu ser assumible per cap de les organitzacions polítiques que diem defensar que no pactarem mai amb l'extrema dreta.
La CUP ha acusat el PSC d'haver reaccionat tard i malament. En canvi, els comuns han tancat files amb els socialistes. Jessica Albiach.
Considere que el PSC ho ha fet bé i, segon, també m'agradaria que les properes eleccions municipals tots els grups polítics ho tinguessin igual de clar. I aquí jo crec que Junts per Catalunya també hauria de seguir la mateixa línia.
El PP i Vox, per la seva banda, s'han oposat un cop més als cordons sanitaris per excloure l'extrema dreta.
Gràcies, Clàudia. Problemes també a Sabadell. Junts es queda sense representació a l'Ajuntament. El partit ha suspès avui de militància els seus dos regidors, Lluís Matas i Càtia Bota, i tramita la seva expulsió. Tots dos s'han negat a entregar els actes de regidor, com els exigia la formació, i tenen ara 10 dies per presentar al·legacions. Sabadell, Marta Vallès.
El partit els va obrir un expedient per unes actuacions que consideren que podrien constituir faltes molt greus. Ahir va acabar el termini perquè Lluís Matas i Katia Bota entreguessin l'acte de regidor. De fet, ells ja havien anunciat que no ho farien. En un comunicat, Junts ha informat avui que suspèn de militància de manera temporal els dos regidors i que tramita la seva expulsió del grup municipal davant la secretaria de l'Ajuntament de Sabadell. A la pràctica, el fet que no lliurin les actes farà que Junts es quedi sense representació i que Matas i Bota passin al grup mix. Ara ells tenen 10 dies per presentar al·legacions davant la Comissió de Garanties del Partit. Les mesures cautelars els prohibeixen participar a cap reunió ni cap tipus d'activitat de la formació. Matas s'ha reunit aquesta tarda amb els seus advocats i ens assegura que esgotarà les vies internes abans d'anar a la justícia ordinària. Tot plegat ve de les discrepàncies entre el grup municipal i l'assemblea local de Junts a Sabadell. Una crisi agreujada quan el desembre passat el partit els va obligar a trencar el pacte de govern que tenien amb el PSC i a passar a l'oposició.
El govern espanyol ha fet l'últim pas per tancar la Fundació Francisco Franco i, de fet, ja trasllada la decisió final a la justícia. I és que ha presentat el seu informe definitiu en el qual el Ministeri de Cultura alega que l'entitat incompleix la llei perquè fa apologia del dictador i també perquè difon missatges que menyspreen les víctimes del franquisme. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Guernica, la mentida que mai mor, Franco jutjava els seus condemnats o el franquisme no va cometre un genocidi, la República sí. Són exemples dels més de 5.000 textos que es poden trobar al web de la Fundació Francisco Franco i que ha documentat durant mesos el Ministeri de Cultura per fonamentar la seva petició al jutge. El ministre Ernest Urtasun creu que queda acreditat que l'entitat vulnera la llei de memòria democràtica i per això exigeix la seva dissolució.
Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas, y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura.
Ara, un jutjat de primera instància de Madrid haurà de resoldre la petició del govern espanyol i des del Ministeri esperen una llarga batalla legal. A més, també han demanat a l'advocacia de l'Estat que reclame a la Fundació Francisco Franco els 30.000 documents del seu arxiu perquè siguin de titularitat pública. En paral·lel, han iniciat els tràmits per il·legalitzar 4 fundacions més vinculades al règim franquista.
El govern espanyol ha desafiat les crítiques d'associacions judicials i torna a carregar contra el jutge Peinado per enviar a judici la parella de Pedro Sánchez. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha acusat avui el Poder Judicial d'encobrir les males praxis de Peinado. Unes pràctiques que el ministre va denunciar l'any passat i encara no s'han resolt. Per la seva banda, el Poder Judicial demana al ministre que respecti les decisions judicials i el Partit Popular reclama la dimissió de Bolaños i de Pedro Sánchez. Des de la Xina, el president del govern espanyol ha demanat que es faci justícia i ha dit que confia que el temps posarà les coses al seu lloc i es demostrarà la innocència de la seva dona, de Begoña Gómez.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Hi ha hagut una segona víctima mortal a causa del despreniment de roques a Montserrat de dissabte que ja va enxampar un grup d'escaladors i va provocar ja una persona morta. En el cas que hem conegut avui, es tracta de la noia que havia quedat ferida greu després de l'accident. El Patronat de la Muntanya ha tancat l'accés a 5 vies d'escalada del sector afectat per raons, diuen, de seguretat. Corresponsal de la Catalunya Central, Natia Dell.
Tancament preventiu de vies en el sector Columpi, a la zona de Can Jorba, per l'elevat risc de despreniment i caiguda de pedres, cosa, parteix el Patronat, que pot generar situacions de perill greu per la integritat física de les persones. El Patronat, seguint recomanacions de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos, desequiparà també les vies. Si no hi ha imprevistos, en una setmana o 10 dies les poden tenir desmuntades. Xavier Aparicio, gerent del Patronat del Massís.
Tallar l'accés en aquestes 5 vies d'escalada i
desequipar aquestes vies al perill de despreniments. Segurament demanarem l'ajuda en el cos d'agents rurals.
L'Institut Cartogràfic ha fet un reconeixement amb drons de la zona, aportarà més informació a les pròximes hores sobre el despreniment que ha provocat la mort d'aquests dos escaladors d'una trentena d'anys. No quan estaven a la paret, sinó quan ja eren a baix. L'any passat, els bombers van fer 95 actuacions a Montserrat. Un 9% van ser rescats escaladors. A Montserrat hi ha 5.000 vies d'escalada.
Minut i mig per arribar a 3:15. Parlem ara d'educació perquè els sindicats i les direccions de centres mantenen el pols amb el govern amb l'amenaça d'un final de curs de mobilitzacions. L'USTEC planteja una vaga indefinida fins a l'últim dia de classe i l'Assemblea de Direccions de Barcelona dimissions en bloc als centres. El govern, però, continua sense moure's i assegura que l'acord signat és vàlid. Maria Costa.
Sí, l'USTEC, la CGT i la Intersindical han llançat una nova enquesta als docents i personals del centre. Els pregunten si estan disposats a fer més dies de vaga i quants. Per exemple, si s'ha de repetir una setmana d'aturades i si la mobilització ha d'acabar amb una vaga indefinida. Ho explicava a Catalunya Ràdio Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
Llavors, val més que si al final acaba sortint dues setmanes no territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només quatre.
Les direccions de centres de Barcelona estudien la possibilitat de dimitir en bloc a finals de curs com a mesura de protesta. Marta Rubio, portaveu de l'Assemblea de Barcelona, també a aquesta emissora.
Sorgeix aquest malestar, no?, que s'està creant en la comunitat educativa i en aquest cas més en les direccions, no?, una mica amb el pacte de país aquest, no?, que ha fet departament amb dos dels sindicats. A les direccions ens hem vist absolutament desprotegides, no? Se'ns ha fet servir a nosaltres i al decret de plantilles com a moneda de canvi.
Però la portaveu del govern, Sílvia Paneque, manté que diàleg sí, però dins l'acord.
Saben que la consellera Niubó, des de que s'ha incorporat, manté canals oberts de diàleg. La posició continua sent no només defensar un acord que pensem que recull les principals necessitats no només en l'àmbit laboral, sinó també de millora del sistema educatiu i, per tant, d'estendre la mà a unir-se a aquest acord.
Els resultats de la consulta dels sindicats se sabran dimarts que ve i l'Assemblea de Direccions de Barcelona es reuniran divendres amb el departament.
El sistema d'emergències mèdiques renovarà tota la flota d'ambulàncies a Catalunya amb 1.600 vehicles nous, un 20% més que els actuals. Aquestes noves ambulàncies començaran a circular demà a les Terres de l'Ebre, la setmana vinent a les comarques de Girona i a partir del 29 d'abril a les de Barcelona, abans d'estendre's a tot el territori. Cèlia Forment.
Sí, la principal novetat és que incorporen tecnologia per fer ecografies i analítiques de sang amb resultat immediat. Les unitats de suport vital avançat podran detectar infeccions greus, intoxicacions o hemorràgies allà mateix, in situ. Segons el cap d'emergències, Joan Escòcia, això permet adaptar l'assistència i el trasllat el que necessita cada pacient des d'un primer moment.
Que es permet apropar, el que dic, per exemple, l'ecografia en aquells pacients en què han patit un accident de trànsit i es permet detectar hemorràgies in situ, al costat del pacient, i després adaptar l'assistència i el trasllat al lloc on realment necessita aquest pacient.
La directora del SEM, Anna Fonkerny, destaca que el nou model millora la capacitat de diagnòstic a peu de carrer.
Adaptar-nos a les necessitats de cada pacient i prendre les decisions de forma àgil i ràpida en el lloc on es trobi el pacient i en el moment en el que ho necessiti. Estem parlant d'increment de tecnologia i, per tant, d'un increment de capacitat de diagnòstic a peu del pacient i estem parlant d'un increment d'uns 600 professionals aproximadament.
El projecte d'ampliar la flota d'ambulàncies inclou també la incorporació de més de 600 professionals.
El Jove Teatre Regina lluita per poder acabar la temporada al Teatre del carrer Sèneca i mantenir la continuïtat del projecte. Un projecte vinculat als espectacles per al públic infantil i juvenil des de l'any 1988. Això després que la propietat de l'edifici l'hagi posat en venda i el Mago Pop hagi confirmat l'interès per adquirir-lo. Marta Vives.
A la Jove Teatre Regina és un referent dels espectacles per a públic infantil i juvenil a Barcelona i a Catalunya. Amb una programació estable, compta amb companyia pròpia, La Trepa, i organitzen cursos i tallers durant tot l'any. Des que l'edifici es va posar a la venda i es va tancar l'escola de música del primer pis, veien amb preocupació el seu futur, tot i que hi havia un compromís per part dels propietaris de mantenir el lloguer fins a finalitzar la temporada. Amb les negociacions de la propietat amb el Mago Pop en marxa, no hi ha garanties que això sigui així. Mariona Campos, directora del Regina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
No sabem quin és el nostre futur. Sí que és cert que hem rebut el suport del sector i de les institucions. S'està buscant quina és aquesta sortida pactada de l'espai on estem ara i de veure si li podem donar continuïtat.
Per la seva banda, l'equip del Mago Pop ha assegurat en un comunicat que en cas que l'operació es dugui a terme, facilitarà als actuals llogaters el temps necessari per a un tancament ordenat i adequat de l'activitat. Mariona Campos ho posa en dubte.
Ens ha sorprès bastant aquest comunicat perquè fins ara les coses no s'han produït ben bé així. Ells mateixos s'han dedicat a explicar en el comunicat que el contracte va acabar el 31 de març i estem en tractes per a intentar acabar aquesta temporada. La situació, doncs, no és fàcil, és incòmoda, és dura i és difícil.
Més enllà de l'operació immobiliària, tant el Mago Pop com el Jove Teatre Regina formen part dels associats de Detca i, per tant, el conflicte d'interessos dins del sector està servit.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar intentando.
Ya tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela.
La coproducció catalana sorda d'Eva Libertat ha guanyat el Premi Lux del Parlament Europeu. És un guardó que trien amb el seu vot els ciutadans europeus i també els eurodiputats. Sorda s'ha imposat a títols com ara Valor Sentimental, que és, va rebre l'Òscar al millor film de parla no anglesa, i a Un Simple Accident de l'iranià Jafar Panahi, entre d'altres candidates. Montse Pujol.
Protagonitzada pel català Álvaro Cervantes i Míriam Garlo, Sorda va obtenir 3 Premis Gaudí, un dels quals a la millor direcció per a Eva Libertat, i 3 Premis Goya, un dels quals també per la directora en l'apartat de millor direcció novella, i un segon per a Cervantes en l'apartat de millor actor de repartiment. L'actor en declaracions a aquest programa, el Catalunya Nit, un cop ha conegut el nou premi, s'ha mostrat feliç.
És una alegria molt gran aquest reconeixement, sobretot per poder mantenir viva a la pel·lícula, que se segueixi veient, que més públic s'interessi per apropar-se a aquesta història i que tingui un recorregut encara més llarg a nivell europeu. Així que estem de celebració i molt feliços.
Sorda tracta el tema de la maternitat des de l'experiència d'una dona sorda i reflexiona sobre la comunicació, la inclusió i la diversitat en l'actual societat.
L'actriu, directora i guionista Sílvia Amunt, la filòsofa Victòria Camps i l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà són alguns dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi. En total, són 20 persones i 10 entitats les que rebran un dels màxims reconeixements de la Generalitat.
El govern destaca de Sílvia Amunt la seva trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals, mentre que reconeix Maria Lluïsa Solà per haver contribuït a la qualitat i al prestigi del sector del doblatge al país. De la filòsofa Victòria Camps en destaca la seva trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic. També es distingeix l'escriptora Maite Carranza per la contribució a la literatura infantil i juvenil amb una 70 d'obres publicades, i l'artista i teòric de la imatge Joan Fontcuberta per la reflexió crítica sobre la imatge. Altres premiats són l'artista plàstica Maria Àngels Domingo, Madola, l'actor Enric Major, la dissenyadora Roser Mercè i la periodista Júlia Otero. A títol pòstum també es concedirà al cuiner Fermí Puig, que va morir el 2024, i al teòleg Josep Rius i a l'activista social Enric Morist, que van morir l'any passat.
Per cert, que avui el govern ha volgut rebatre Eduardo Mendoza i defensar Sant Jordi com una festa clau per Catalunya i la seva cultura. Recordem que ahir Mendoza va reclamar que el 23 d'abril sigui el dia del llibre i que no se'n digui més el dia de Sant Jordi. De fet, va dir que no hi pintava res. L'escriptor el va presentar com un maltractador d'animals i va afegir que segurament no sabia llegir. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, li ha respost d'aquesta manera.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica, tots els catalans i catalanes surten al carrer. En fi, tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana en aquesta data, i per tant una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
Aquí s'ha sumat el parer de Mendoza pel que fa al canvi de nom de la Diada de Sant Jordi. És del dissenyador valencià Xavier Mariscal, en declaracions avui al matí de Catalunya Ràdio.
I així sona la 37a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que ha estrenat aquest dimarts la seva nova ubicació al Port Vell de la ciutat. Fins divendres, el certamen de moda presentarà 26 desfilades i un programa ampli d'activitats paral·leles. Òscar Callau.
La desfilada de la firma Scorpion ha estat la primera que ha posat a prova la nova passarel·la instal·lada en un pavelló efímer d'acer i vidre que es manté en la penombra que necessiten models i fotògrafs gràcies a unes grans cortines negres. Aquest edifici i el Village de la 080 estan situats a la Marina Vela, sobre l'Escullera, amb vistes espectaculars al mar, Montjuïc i l'Skyline de Barcelona.
Tenemos un stand en el Village aquí en 080 y está toda adaptado para el sol y la verdad es que la ubicación es maravillosa.
Pues yo no había estado mai así y la verdad es que está muy guay en el port y ya fa bon temps.
Aviam, a mi és que el Sant Pau m'agradava molt, però al final d'aquesta nova zona, al mar, al Mediterrani, crec que, bueno, és nou horitzons i una mica canvi de paradigma.
En el seu Parlament inaugural, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha destacat el pes econòmic del sector de la moda a Catalunya.
Mou més de 17.500 milions d'euros l'any. Dóna feina 75.000 persones i és capaç de tenir obertes a dia d'avui quasi bé un miler d'empreses.
El programa de la 080 inclou fins divendres tant marques consolidades com firmes internacionals i propostes de dissenyadors joves. Repeteixen Custo Barcelona, Dominico o Simorra i s'hi suma per primer cop la marca Adolfo Domínguez.
Welcome to the set. We kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened onto the fastened seatbelt sign of each.
Il·lulisat, al nord-oest de Groenlàndia, és el punt on, després d'aquest aterratge que estem sentint de fons, s'ha quedat encallada l'expedició científica liderada pel CSIC, que estem acompanyant des que va sortir diumenge de Barcelona. Viatgen a l'illa més gran del món per recollir mostres que els permetin saber com ja ha evolucionat el clima i quins efectes té l'escalfament global. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
El destí final de l'expedició no és aquest, sinó un poble encara més al nord. Explica'ns què s'ha de fer per arribar-hi.
Doncs mira, és un recorregut d'uns 5.000 quilòmetres en línia recta, però ni amb avió es fa ràpid. Ara, de fet, portem 3 dies de viatge i encara no hi som. Primer hem hagut de volar de Barcelona a Copenhague, nit allà perquè no hi ha connexió, i l'any demà 5 hores de vol fins a Nuuk, la capital de Groenlàndia, on hem hagut de dormir perquè fins aquest matí no hi havia vol cap a Canac. Hem sortit a les 7, hem fet una primera parada a Ilulissat, després hem pujat fins al poble d'Upenalik, a 642 quilòmetres del nostre destí final, i com que han detectat una avaria a l'aparell, que allà no podien solucionar, han optat per tirar enrere. Tornem a estar a uns 1.000 quilòmetres del destí final, sense saber si podrem viatjar demà o si el mal temps ens obligarà a esperar un parell de dies. El que sí que tenim ja són moltes hores d'espera en diferents aeroports de pobles petits enmig de la tundra, on les cancel·lacions són el més normal. La gent ja està tan acostumada que no es posen nerviosos i venen molt preparats. Hi ha un joc d'escacs al mateix aeroport, dones fent ganxet i, de fet, es van succeint les converses.
Els falta personal mèdic i d'infermeria, mestres, tota mena de professionals qualificats. No tenen prou gent d'aquí amb els estudis acabats.
La Betty és infermera, danesa. S'ha agafat un permís de 3 setmanes per venir aquí a treballar. Ens diu que a Groenlàndia fa falta tanta gent que quan algú està disposat tot són facilitats i un plus salarial considerable. Com nosaltres, ha arribat amb un dels avions vermells d'Air Greenland, una veritable institució nacional. En un país de més de 2 milions de quilòmetres quadrats, l'equivalent a la superfície d'Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Espanya, sense carreteres que uneixin els pobles, la seva flota d'avions i helicòpters s'encarrega de transportar mercaderies, medicines o aliments. Participa en les operacions de rescat i els seus pilots tenen la perícia per aterrar pistes curtíssimes sobre els fiords o per volar i aterrar enmig enmig de tempestes de neu. Les cancel·lacions i els canvis en els plans de vol són el pa de cada dia i la tranquil·litat amb la que s'ho pren la gent un senyal que aquí el temps avança a un altre ritme.
50 ja d'aquesta segona meitat. Recordem que hem d'arribar al 53.
David Watt, de moment no canvia la cosa, eh?
No, un gol necessita el Barça en els 3 minuts i mig que li queden d'afegit per igualar l'eliminatòria i enviar-la a la pròrroga, però el Barça amb 10 des del 35 de la segona per expulsió molt discutida que durà cua d'Eric García en vermella directa.
A veure com acaba.
Atrapa Monsó.
Hola, té Monsó.
Pot ser que tinguessis raó l'altra tarda. Pot ser que sigui la por qui em lliga, que m'atura l'amor per la vida. Pot ser. Pot ser que avui que sigui més llarga. Tot el temps que hem perdut malgrat tot el que no hem fet, ho saps, em manca la memòria.
Bé, de moment em quedo amb la primera frase. Ha dit, pot ser que tinguessis raó, i la Gemma Puig sempre en té, sempre la clava.
La clava.
La clava.
Què li demanem? Li demanem alguna cosa?
Jo pujaria... Ahir ens va dir 2 graus més cap avui, sí. Doncs a veure si ens n'envia 2 més per demà.
Com
per
a mínim que no baixi.
Que no baixi.
Això sí.
Suficient. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, de veritat és que sí, eh? És una cançó de les Migues Issó que es diu Una mica més. Ah. Doncs sí, demà tindrem temperatures una mica més altes. I a més també una mica més al matí, tot i que encara continuarà amb aquest contrast, que tenim al matí a primera hora, si sortim de casa, que fa fresca, o fred fins i tot on ens trobem. Demà pujarà una mica, deixarem enrere les glaçades que avui encara hi han tingut cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Farà fresca, i també a la costa i al prelitoral, però pujarà una mica a primera hora i pujarà una mica més de cara al migdia. Avui les màximes més altes ja han arribat als 25 graus, al Dover, a Benissanet o a Seròs. Demà més màximes per sobre dels 20-22, i demà també es notarà aquest augment al Pirineu, que avui encara han quedat curtes. Demà aquesta mica més es notarà sobretot en aquest sector, amb sol i com a molt amb alguna nuvolada de tarda. Per tant, un dia, pel que fa a l'estat del cel, molt semblant al d'avui.
Doncs l'aprofitarem.
I tant, què més volem?
Sí, el risc són els refredats.
No, jo ja el tinc.
Oi que sí?
Jo sí.
Però jo ja
l'he agafat.
També.
Bueno, que sigui lleu, sí. I agafar-se un filosofia.
Exacte.
A nosaltres ens has deixat feliços.
Molt bé.
Bona nit, Gemma.
Adéu.